Aquesta cita setmanal amb Vinzeum sempre comença amb música, avui amb piano. Ara descobrirem per què. Saludem els convidats que tenim aquí a l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca. D'una banda, el Joan Cuscó, coordinador del curs El Juliols de la UB a Vilafranca. Vinzeum, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I de l'altra, la Cecília Gené, de Vinzeum, que ens acompanya tot sovint. Ben tornada.
Gràcies, bon dia.
Joan, sentíem una partitura de piano.
Sí.
I si has triat aquesta cançó, aquesta música, és perquè dissabte a l'Auditori de Vinzeum també sonarà el piano.
Sí, una miqueta. Era per vinculació amb el Premi Dolors Calvet, que aquest any ens toca donar l'edició, és a dir, l'any passat vam donar el premi als dos guanyadors, i enguany hem editat, sí, sempre és un any de premi, un any d'editar les obres perquè es puguin difondre per les escoles, que de fet és la tasca principal, és que les obres arribin i es toquin i funcionin, i dissabte presentarem l'edició i tocaran les obres uns quants alumnes d'aquí, de l'escola municipal, i per tant farem aquest acte. I avui començàvem això perquè, per exemple, el que tocava aquí era el Diego Fernández Magdaleno, que ha estat durant molts anys el jurat del Premi Dolors Calvet, i per tant és una persona que se'l coneix molt bé, el premi. I aquesta obra també és una obra que ell acaba d'editar, que m'ho va regalar el que vaig estar al Conservatori Valladolid, que és sobre música tradicional, que és una cosa que la Dolors Calvet feia molt sovint, i és música basada, música contemporània, escrita a partir de coses que ja existeixen a la memòria col·lectiva.
Ho deies així de passada, recordem que aquest concurs Maria Dolors Calvet el que busca és promoure la composició de peces, d'obres pensades per aprendre, per tots aquells alumnes que omplen escoles municipals de música.
Sí, el premi va néixer sobretot era per reconèixer la tasca de la Dolors com a pedagoga, i per tant el que es va pensar és no fer un premi de grans obres, que n'hi ha molts, és a dir, un premi per fer obres de concert n'hi ha molts, en canvi hi ha molt poca obra per als estudiants que estudien piano, i per tant hi ha molt poca obra de molts nivells, i llavors durant molts anys hem fet obres sobretot per gent de conservatori, grau professional, i per tant obres de molta dificultat, que són les que hem anat fent, i ara estem entrant en la fase de les obres també de baix, que n'hi ha poquetes. Per exemple, a Anglaterra, als Estats Units en fan moltes, amb lletres. Veurem que hi ha alguna cançó que hi ha un text i una narració, i per tant que hi haurà una narradora que va explicant, i és perquè els nens entrin a la música també amb tots aquests elements, i per tant d'això no hi havia massa cosa a Catalunya i en català. I en canvi sí que els professors en fan molta, perquè s'ho inventen ells, i ens semblava que reconèixer aquesta tasca i donar sortida a aquests treballs era una opció. De fet, pensem que està molt bé, perquè es van presentar pràcticament 30 obres, que és una cosa que no havíem tingut mai. Havíem tingut 15, 20, 25, però enguany va ser de l'any i segurament que s'han presentat molta més gent. I per tant vol dir que hi havia una necessitat que això sortís, i vaja, jo penso que les obres també estan molt bé, les que han guanyat, i res, contents d'això.
Aquest dissabte les escoltarem.
Sí, aquest dissabte escoltarem la guanyadora i la finalista de l'any passat, i ho tocaran diversos alumnes de l'Escola de Música. Nosaltres teníem un problema fins ara perquè l'Escola de Música no tenia alumnes de prou nivell pel nivell que donàvem perquè és professional, i per tant era complicat sempre l'estrena, era molt difícil trobar un alumne, havia de treballar molt de temps. Enguany, evidentment, com que és un nivell més bàsic, doncs tenim una pila d'alumnes, i bàsicament són alumnes de l'Àlex Casanyes, de Carles Sanz, de l'Eva Sabater, de la Carme Olivella, el Teresa Rius i de la Montse Rius, no? És a dir, diferents alumnes que tocaran aquestes obres, perquè són obres en parts molt petites. i alguna que tenen ràdio, per tant, poden tocar-hi molts alumnes de nivells molt diversos. I això també pensem que és una cosa bona, no? Que l'escola s'hi pugui implicar més del que havia pogut fer fins ara, en què no tenia tants, és a dir, els nivells superiors a l'escola de municipals ja no arriben, no? I per tant eren alumnes molt de final, que ja estiguessin molt ben canviar, ara ens permet que hi hagi molts més alumnes, molt més professorat implicat, i això per Vilafranca també ens va bé, sí.
Tot un estímul per aquests alumnes d'inicial, d'elemental, no?
I un estímul per ells, sí, clar, tocar en públic, per un alumne és, aprens molt més un concert que no pas en 10 classes, no? Els nervis, estar, tenir-ho a punt, això és una feinada, no? A més, vindrà el compositor a preparar alguna de les obres amb ells, per tant, aquest contacte directe amb la persona que ha escrit l'obra, doncs també és una cosa que potser ara no valoraran tant, però que amb els anys se'n donaran compte que té molt de valor.
Si voleu assistir, segur que les famílies de tots aquests alumnes no s'ho perden, però si vosaltres també hi voleu assistir, això passarà dissabte. Reservem entrada, Cecília?
Es pot reservar, però l'accés és un acte gratuït, és lliure, vull dir que venint 5 minuts abans de les 7, no? Doncs ja està, no cal fer res.
Aquest dissabte a les 7 a l'Auditori de Vinzeum, per això hem començat amb piano. Però avui el Joan ens acompanya per presentar el nou curs del Juliols de la UB, que tindrà lloc aquest principis de juliol a Vilafranca, i en van 15. Joan, llegint una mica la informació, et quedes parada de dir, fa 15 anys que hi ha cursos de juliol de la UB a Vilafranca?
Sí, fa 15 anys. Sembla que era ahir, però fa 15 anys i passa molt ràpid.
Ha passat volant.
Passa molt ràpid, sí. Cada any sembla que no s'acabi, però després s'acaba i després ve el següent i és tot molt, molt ràpid. I hem funcionat molt bé tots i això, estem molt contents. Jo penso que segurament quan va començar no ens haguéssim pensat ni que hagués pogut durar tant, ni que hagués tingut la qualitat ni els continguts, perquè evidentment no et pots imaginar què faràs amb 15 anys vista, no? Era una aposta de que cada any poguéssim tractar el tema del vi, que en aquells moments era una cosa prohibida a la universitat, que el tema fos el mateix i la nostra lluita va ser aconseguir que el tema fos cada any vins, que els dèiem que donaria per molts anys.
No s'ho creien,
ells ens deien que no donaria per molts anys, que per tant, que penséssim una altra fórmula, al final encara dona, encara està donant i encara ens queden coses sempre al calaix. I per tant, jo penso que el món del vi està molt viu, per sort, i una miqueta és el que intentem reflexar aquest any, no? És a dir, què ha passat aquests 15 anys? Com a coses que no podíem haver parlat fa 15 anys perquè no existien de cap de les maneres, i per tant vol dir que el món del vi ha canviat moltíssim i que nosaltres seguirem apostant per aquesta banda, no? aquest element educatiu que com us heu també té present en totes les àrees, no?
El curs d'aquest 2023 tindrà lloc del 3 al 7 de juliol a Vinzeum i el títol del curs és Del vi que humanitza. Deies que us permetrà mirar enrere i veure els canvis que han sacsejat el sector vitivinícola aquests 15 anys.
Bueno,
érem fa 15 anys, com som ara, on poseu el focus?
Val. Més que mirar enrere és mirar què han fet la gent jove aquests 15 anys.
I per tant és el focus en la gent jove.
Gent jove i projectes petits i projectes nous. És a dir, coses, per exemple, el banc de terres o els cellers, no? Els vivers de cellers, que ara veiem que aquí també hi ha una gran que sembla que se'n farà un. Són coses que no existien, perquè semblava que no, que les empreses familiars funcionaven, que les grans empreses tiraven. Llavors, els joves no hi havia aquestes sortides, no hi havia aquests espais. Algunes coses no funcionen, com els bancs de terres, però està bé també que se'ns expliqui els entrebancs que es troben els projectes nous, fets tant per l'administració com per privats, no? I els que funcionen. Uh-huh. I en aquest cas, si un viver de celleristes funciona, jo penso que està molt bé que sapiguem com funciona i per què funciona i què ofereix, no? I per tant, coses que passen. Gent que fa molts vins diferents, no? Els vins naturals, els vins rebels, aquestes maneres noves de fer vi, bueno, noves en el sentit de que es havien perdut, no? Durant molts anys es van recuperar varietats. Actualment el que ens trobem és que la gent vol fer vins molt propis, vol treballar la terra d'una manera determinada i, per tant, que s'acosten al món del vi d'una manera molt diferent. I solen ser gent jove o caves molt petites, bodegues molt petites, i aquest és el paisatge, no? En el sentit humanitza, no? D'aquí hi ha un lligam molt estret amb la manera de pensar de cada persona, no? Gent que no s'ha dedicat mai al vi, que vindran al curs a explicar com van entrar de cop i volta al món del vi i es van dedicar, van trencar tota la seva vida professional per dedicar-se al vi, no? Perquè aquest romanticisme que encara existeix en el món del vi, no? Que sembla que al segle XXI tot això ja no existeixi, doncs encara ho tenim. I també redescobrir paisatges, no? Com aquesta gent ha redescobert el Penedès, o ha redescobert el Maresme, no? Per tant, com es miren d'una altra manera tot allò que hi ha a l'entorn.
No els agraden tant les cotilles, no?, de les D.O., per exemple.
Sí, en alguns d'ells veurem que tenen una pugna constant amb les D.O., no?, perquè volen fer coses noves que no estan reglamentades. Això és una batalla que els grans ja van tenir fa uns anys amb les varietats, no? Si recordem el problema de les varietats, doncs ara el problema és de les maneres de fer vins, quins vins poden entrar, quins no poden entrar, i és evident que això és un joc. Però això també demostra que hi ha molta vida en el món del vi, no?, que abans ens sembla que tot està molt quiet, i no. I després també els microfestivals, no?, com el de Vinyonet i el de Sant Pere Rodevilles, no?
Riudevins i Microvi.
Riudevins i Microvi, que són, clar, un que mostra els cellers més petits del seu municipi, és una cosa que no existia, i un altre que és un municipi que no té cap celler, però té patrimoni vitivinícola. I aleshores, com ensenyes, què ensenyes, com treballes, què fas, no? I, per tant, fa 10 anys seria impensable fer una fira de vins en un lloc que no hi hagués cap celler, no? I ara es fa, no? Per què? Perquè hi ha altres elements importants que s'han posat en valor, no? I al revés, no? Potser abans les fires només hi trobàvem els grans cellers, no? I els petits no tenen accés moltes vegades a aquests cellers. En canvi, en Microvi fica l'accent en què la gent hi pugui ser, i també el que la gent conegui, finalment, a Vinyonet, no?, que és un municipi amb molts pobles, i per tant que ha de pensar coses diferents de si fas un Vigès a Vilafranca, en què dius ho faig a Vilafranca i s'ha acabat, no? I a vegades potser la pugna és Vilafranca de Sant Sadurní, però després hi ha altres municipis que han de fer coses, les han de pensar i que les han anat fent, no? I penso que està molt bé que la gent que ha tirat endavant aquestes coses vinguin i ens expliquin també això.
I com a bon professor de filosofia, Joan, també voldràs que s'intenti respondre algunes preguntes, no?, que genera tot això que ara deies.
Sí, clar, de fons sempre hi ha fins a quin punt tot això és una moda, no? Els vins rebels, els... tots són marques o no són marques, no? O són també opcions de vida. I per això hi ha bastant pluralitat de professorat per intentar analitzar si realment fins a quin punt tot això en alguns casos és més màrqueting que funció real, i en altres casos és molt real, no? I per tant, com que és un debat que està sobre la taula, és com abans les etiquetes, no? Que què hi fiquem i què hi fiquem, massa literatura i massa poc vi, doncs ara hi torna a haver el debat dient que tot això moltes vegades s'utilitza per vendre molt i que després no hi ha res de contingut al darrere.
Una mica com el greenwashing, no?
Sí, aquest és una miqueta el debat que hi ha al darrere de tot això, i per tant el plantegem. En el seu dia vam plantejar la biodinàmica ja fa molts anys, quan encara no estava present gaire ben lloc, i per tant ens sembla que està bé que el curs doni a conèixer debats actuals, doni a conèixer projectes actuals, i sempre ho hem fet, no? I és una de les... segurament és un dels elements que ens ha anat caracteritzant, no? Trobar un fil conductor que, a més a més, sigui actual. Quan hi havia el debat sobre zonificació del Penedès, ideocava no, tot aquest món, també vam tractar en el curs aquell any. Va ser molt casualitat lo del debat, que va coincidir molt amb nosaltres, però mira, volia dir que el tema era actual, perquè, de fet, era la zonificació, la de Nocava, eren els dos grans debats en aquell moment, no? I, per tant, jo penso que està bé perquè la gent també està al dia de les coses que passen.
Fem un cop d'ull al programa i al professorat que impartirà aquestes diferents sessions, tant teòriques com pràctiques.
Sí, bueno, sí, sempre comencem, sempre amb coses més teòriques, més general, perquè la gent tingui un marc de què anem a parlar, i després anem veient els projectes concrets, no?
Anava a dir que el curs del juliols, a mi personalment, no, una de les coses que és important és que la qualitat de les classes, no, són classes universitàries, no? Però alhora permet que algú que no és especialista ho pugui gaudir i pugui aprendre molt. Vull dir que té aquest doble barem, no? Una qualitat educativa elevada, però alhora dirigint-se a estudiants que no tenen per què ser especialistes en el món del vi. I jo crec que és un dels grans valors d'aquests cursos, no? Cada any hi ha gent que són allò, fans, no? I a veure si puc, perquè també per qüestions de dates, no? De vegades no pots, però sí que hi ha tot un gruix de gent que sí que els segueix, no? Que
sí, hi ha una colla de fidels, no?
Sí, hi ha fidels, i hi ha gent que a vegades et diu volia venir fa molts anys i aquest any puc, però tant d'alumnes com de professors, és a dir, que per tant, o gent que l'invites de professor i diu jo volia venir d'alumne l'any passat, després, és a dir, que ens trobem això doncs, evidentment, a nosaltres ens agrada, no? Que és el que intentem, que hi hagi qualitat, però sí, qualsevol, perquè ningú s'espanti, perquè els cursos són oberts a tothom, a totes les edats, i està pensat d'una manera que sigui de la general concret, perquè si no sé res de vins rebels i el primer dia sàpigues què vol dir això, encara que ara no en sàpigues res, i quan acabis, com a mínim, coneixis el món. Per tant, ja pensem també el discurs del curs una miqueta en que no sàpiguen res, i que és l'objectiu del juliol. Oriols finalment és obrir-se tant a estudiants com a gent gran, com a gent aficionada, com a gent del sector, i que tots puguin tenir-hi, no?, i puguin aprendre alguna cosa en aquest sentit. És un curs d'estiu i, per tant, ha de ser un curs obert. Això sí que és una característica que els Oriols van marcar des del primer any i que nosaltres hem intentat mantenir, no?, aquest, el contacte directe i la qualitat. Sí.
Doncs explica'ns, dia a dia, del 3 al 7 de juliol, què aprendran aquests alumnes?
Sí, ja sabeu
que... I qui impartirà les classes?
Val, ja sabeu que tenim sempre són les tardes, no? És a dir, del 3 al... de dilluns a divendres, cada tarda tenim dues classes, de dues hores cada una, amb una parada al mig. Si anem a visitar, el que agafem és un autobús i ens anem tots junts, i per tant aprofitem el descans per moure'ns pel Penedès, perquè també ens agrada ensenyar el territori. Va, començarà el Joan González Pallarès, que actualment és el director general de recerca de la Generalitat i, per tant, i és un amant dels vins rebels, dels vins naturals, i, per tant, hi ha escrit molt i els coneix molt, i, per tant, i ha publicat i ha divulgat molt, i, per tant, ha intentat arribar a la gent.
És el Joan Gómez, que havia tingut un blog...
Sí,
vitivinícola,
sí,
que en el seu moment el va deixar,
sí,
però
sí,
que
sí,
ho petava.
Sí, sí.
És ell.
Sí, és ell, és ell.
Està per a la això, Generalitat.
Sí, està a director general. Per tant, és això, no? És a dir, ens sembla que és algú que s'ha dedicat molt a divulgar. Per tant, per començar, dius, algú que no sàpiga res d'això, que li expliquin d'on te ve, d'on te va, quins tipus, què pot trobar, què no pot fer. Per tant, ens semblava que és un gran canvi de mentalitat, no, aquest? I per tant, te l'han d'explicar a vegades, perquè és molt bonic el nom Vins Rebels i què vol dir Vins Rebels. I aleshores jo penso que sí, és la persona més idònia per començar el primer dia, no? Després, a darrere, el que farem és un tast amb el Toni Carbó, de la Salada, ells dos ja es van ficar d'acord, de vins, no? De vins salvatges, vins rebels, vins naturals, que és això. I, per tant, primer més teoria i després que l'alumne pugui tastar, pugui conèixer i pugui veure com es viuen aquests vins, no? I què els hi transmeten. Són vins molt diferents, és evident. El dimarts... repeteix una persona que ha vingut, que és el Roger Viusà, que ja l'havíem tingut quan va ser Nas d'Hort, però no repeteix el tema. No, i en aquest cas ens farà també, ja una miqueta entrarem més en aquest món i farà un viatge més concís de quines tipologies i, per tant, què podem conèixer. I aquí acabarà aquesta primera part, que és aquests vins nous, aquesta manera nova d'entendre el vi i de fer, i, per tant, aquí tenim aquestes tres primeres sessions que estan molt vinculades entre elles, no?, molt seguides, i després començarem. Hi ha un altre món diferent, que és el dels festivals, que començarà aquí, després acabarà l'últim dia amb un riu de vins. No, i el Xavier Masó, que és el pare, no?, i l'alma mater del microbi, i que, per tant, sap totes les dificultats que hi ha quan generes projectes d'aquests nous. No només ens explicarà com és el microbi, sinó que ell estava molt content de dir, per fi, que has creat els problemes que tens quan fas aquestes coses i com et ve el cap i com ha evolucionat amb tots aquests anys, perquè, clar, és una cosa que ell ha viscut de primera mà i, per tant, ens explicarà com ha funcionat, com funciona i quins objectius tenen ells en aquest sentit, no?
És un festival amb solera, amb bagatge, que
sí,
permetrà explicar aquesta evolució i com ha anat canviant tot plegat.
Sí, clar, el problema és allò que quan ho veus de fora dius, això funciona molt bé, clar, ell de dins et diu, clar, això el primer any era molt difícil, i el segon també, no? I per tant està bé que la gent et digui que els canvis de mentalitat a vegades costen, no? Que ens sembla que tot ja funciona i no passa així. Després vindrà la Cristian, que ella és viticultora i fotògrafa, ella no estava al món del vi, va conèixer el món del vi i finalment viu del món del vi. Per tant, és aquest canvi, no?, de gent que quan ha conegut s'ha acostat, ha dit, doncs jo vull estar aquí, jo vull fer el meu vi, jo vull tenir aquest contacte directe amb el paisatge, amb el territori, i canvio tota la meva vida pel món del vi. No? I per tant, n'hi ha a Catalunya i a Europa hi ha molta gent que ha fet això, i per tant és una cosa que interessava que ens expliquin què passa aquí, no?, i com te la jugues de cop i volta... en això, no? I per tant parlarem d'això.
I en aquesta aventura ha canviat de país o ja estava establert aquí?
No, va canviar, va venir cap aquí.
Perquè Christian van Ensberg...
Sí, va canviar, va venir aquí, sí, sí. Va venir com a fotògrafa.
Tot un canvi de vida.
I per això, sí, en aquest cas és absolut, perquè és de país, de llengua, de tot, no? I és un dels casos... interessants, no? I per tant, veurem els vins naturals, bàsicament, el que el va treure, per exemple, va ser els vins naturals, és a dir, no tenir una empresa de vi, sinó això d'aquest vi, aquesta relació, no? I això és el que ens explicarà.
Com es diu el vi que elabora?
No, ella en coneix molts, el seu ara no em facis dir quin és el...
Val.
Però ella no es parlarà només del seu, Es
farà
el seu
projecte
i d'altres
maneres,
sí, exactament. I parlarem d'una pel·lícula que parla d'ella i d'altres viticultors que han fet aquest camps. Per tant, veurem... Serà una sessió que serà una miqueta lligada amb el MOST. És un projecte que ja va aparèixer al MOST, que és una cosa que intentem també que el material del MOST surti i es pugui conèixer, que els alumnes sàpiguen que el tenim disponible també al centre de documentació i, per tant, que el museu té patrimoni, però també té material cinematogràfic que el poden venir a consultar i que el poden tenir a mà, si volen. Val? I que a nosaltres també ens va molt bé per muntar sessions. I després la Núria Renom i l'Oriol Artigues ens parlaran de com han redescobert el paisatge del Penedès, com es poden fer vins diferents. Per tant, una mirada diferent del que serien els grans elaboradors. I també són viticultors joves, nous, i que han canviat aquesta mentalitat. El 6 ens anirem una miqueta parlarem de l'únic diari que parla de vins, no? Els Papers de Vi, que és l'única premsa especialitzada en parlar, difondre la cultura del vi, el món del vi. Per tant, ens explicaran també ells com veuen aquesta relació amb el món del vi, què està passant, com s'explica, quines coses poden explicar, quines no, quines són molt difícils d'explicar. I, per tant, jo penso que segurament ens poden donar un paisatge molt d'aquests últims 15 anys, no?, de com ha canviat el món del vi, perquè ells estan al dia a dia de tot el que ha passat. I, per tant, ens semblava que algú que ens expliqui com ha canviat i com es pot donar a conèixer això, no, aquest aspecte de com ho dones a conèixer, com ho expliques, no? I, per tant, el debat aquest de si és una moda, si és una etiqueta, si és una manera de viure, doncs jo penso que amb ells ens pot anar molt bé entrar ja en aquest àmbit més concret. I després a Vilafranca tindrem la Irene Alemany, no? I aquí sí que la visitarem al seu celler. Ja sabem que la Irene té una manera molt particular de veure el vi, molt seva, que està molt bé, i ho trobo perfecte, i que tingui conflictes precisament per defensar el seu vi. Per tant, aquest dia, jo penso que el 6 és un dia per tenir debat tant de què és això, quins problemes implica per la gent que ho intenta fer, com s'intenta difondre, i per tant aquí hi hauria, ja que estem quasi a la meitat, que la gent ja haurà vist moltes coses, doncs ja podem tenir un debat més obert amb els alumnes i amb els projectes que s'hauran vist, val? I llavors acabarem l'últim dia veurem, això veurem els, jo penso que és el que ha funcionat més bé del viver de celleristes, que és el de la Conca de Barberà. Aquí a Vilafranca encara no el tenim, per tant ja veurem com va, però en tot cas aquest sí que funciona molt bé, i per tant jo penso que l'Albert Rubí ens expliqui com funciona, per què serveix i com això obre portes a molta gent, doncs és una cosa interessant. I després ens anirem, acabarem, ja anirem cap a Sant Pere Riudebitlles i visitarem precisament el patrimoni, farem un tast també de vins, però bàsicament el que visitarem és el patrimoni vitícola de Sant Pere, no? Que ja sabeu que hi ha hagut el celler del segle XVIII que han descobert allà al mig, amb les obres, i per tant i ens explicaran com ells utilitzen un festival de vins sense tenir cap bodega en tot el municipi i però sí molt del patrimoni vitivinícola, i per tant aquest serà l'última visita, i aquí sí que farem visita, ens anirem cap allà i passarem una mica més, un final més tranquil, més festiu, més de conèixer les coses.
Estic segura que aquest programa ha entusiasmat a més d'un oient que, si vol apuntar, com ho pot fer i a partir de quan?
Ja es pot.
Ja es pot. Sí. Has d'anar a la pàgina web dels Juliols de la UB i allà tries aquest curs i ja et pots apuntar. Dir també, no, que al museu tenim algunes beques, justament per poder oferir a persones que potser no s'ho poden doncs, permetre, que per fer-ho, doncs, que t'escriguin, no, Joan?
Sí,
el correu electrònic, jcusco@vincent.cat, sol·licitant aquesta beca per venir al curs.
Quin cost té el curs?
No el sé, ara, perquè canvia segons l'edat que et matricules, però està sobre els 130... 200 i pico aquest any ja?
Sí, jo 200 poc, sí, el més car, em sembla, sí.
Si t'inscrius abans, ja descompte.
Sí.
I si ets estudiant, també hi ha... O sigui, hi ha...
Sí. És que hi ha diversos descomptes, això és un problema.
Sí.
Si ets estudiant UB, ex-estudiant UB, estudiant universitats catalanes, si ets jubilat, si ets... És a dir, i després puja, sí, ara està més econòmic, per tant, si ho volen fer és més ràpid, i si algú té problemes econòmics, que ens demani una beca, i si fins als que puguem, els farem, val?
Cecília, aquest cap de setmana, a banda de venir dissabte a les 7 a l'Auditori a descobrir aquestes obres guanyadores del concurs Maria Dolors Calvet, què més proposeu?
Doncs el dissabte també, a les 12 del migdia, també tenim la visita d'obres per veure una mica explicada l'exposició al Sembla Copa i sobretot entrar al nou edifici i veure com hi ha canvis, que últimament és una passada els canvis que estan havent, vull dir que realment es nota molt, hi ha algunes coses realment sorprenents i curioses. I després doncs, tenim la taverna, evidentment, els caps de setmana oberta, i ja està, crec, diria jo, que aquest cap de setmana ja ho tenim. El dimarts tornem amb el Pantalla Vinzeu, amb el cicle d'audiovisuals de muntanya, el número 29, em sembla. Sí.
29a edició, sí. A punt d'aniversari especial.
Val, tenim la matrícula, 210 i 190.
Estan 190, ara. Sí. Si ho fem ara, sí, si ens esperem més, 210.
Sí.
Fantàstic. Joan Cuscó i Cecília, gràcies, que vagi bé.
Gràcies.
Adéu. A vosaltres. We'll be right back.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 12:45 i us oferim un darrer repàs a la informació comarcal dins del Penedès en xarxa per aquest dimecres. Els pressupostos participatius per al 2024 de Calafell reben 24 propostes de la ciutadania. L'estudi tècnic de les idees es farà al llarg de l'estiu i les votacions seran al setembre. Els pressupostos participatius per al 2024 de l'Ajuntament de Calafell han rebut, com us dèiem, aquestes propostes un cop tancat el termini de presentació el 2 de juny. Propostes que poden consultar-se a la plataforma de participació Decidim Calafell. Una part important de les propostes presentades tenen a veure amb l'espai públic i la neteja. També es proposen millores en els centres educatius del municipi i a diferents equipaments, i n'hi ha de relatives a la conservació de la natura i el benestar dels animals. Les iniciatives no són gaire diferents pel que fa a aquests àmbits generals, a les recollides en convocatòries anteriors als pressupostos participatius. Entre el 5 de juliol i el 31 d'agost es farà l'estudi tècnic de les propostes, el 5 de setembre es farà l'estudi de propostes per part del Consell Ciutadà, les votacions seran el 8 de setembre i el 29 de setembre del 2023, i finalment la incorporació de les propostes guanyadores al pressupost per al 2024 serà durant el mes d'octubre de 2023. La quantitat sotmesa a votació ciutadana continua sent de 500.000 euros, limitant el cost de les propostes a un topall de 200.000 euros. I d'altra banda, la Fira d'Herbes Remeieres, el Remeiart, ha tingut aquest any rècord d'assistència a Santa Margarida i els Monjos, amb més de 5.000 persones que van assistir a l'acte aquest diumenge al Castell de Penyafort. L'interès del públic és creixent i el certamen s'ha convertit en aquests 12 anys d'existència en un dels referents més destacats del coneixement i la difusió en les herbes remeieres de Catalunya. L'alcaldessa dels Monjos, Imma Ferret, manifestava la seva satisfacció per l'acollida de la gent. Amb més de 50 tallers, la regidora de Cultura, Esther Marmany, Neu, apuntava que la fira s'ha consolidat en part per l'interès creixent en el benestar de les herbes remeieres. També es van dur a terme visites guiades al Castell de Penyafort i tallers infantils amb ceràmica, manualitats i contacontes o un concert a càrrec del grup vilafranquí Coren. A més, pel municipi, el Remeiart suposa molt més que només el dia de la fira. Per exemple, amb la proposta de les cuines i tapes que continua encara ara i fins al diumenge, amb activitats organitzades per les entitats. Segura Viudes reivindica les seves arrels apostant per la qualitat, la sostenibilitat i l'enoturisme. El celler del Penedès consolida la seva aposta pels tres pilars fonamentals de la seva estratègia sota el tema respecte per les arrels, com són l'elaboració dels caves premium i també la de qualitat, a més del compromís amb la sostenibilitat i la biodiversitat que envolta l'heretat i l'aposta per una completa i variada oferta d'enoturisme lligada al patrimoni natural. La marca vol que els seus vins i caves siguin de màxima expressió en la seva història i tradició, i per això fa ús de tècniques innovadores fusionades amb els processos tradicionals del cava i seleccionant els millors raïms de varietats autòctones de la zona. Segura Viudes busca mantenir l'autenticitat i la qualitat dels caves, consolidant així el seu posicionament prèmium. I hem d'explicar-vos també que el Festival EVA arriba a Sant Martí aquest divendres amb pates a arribar. El municipi de Sant Martí continua acollint propostes del Festival EVA aquesta setmana. Divendres a 11:45 de la nit i amb entrada gratuïta al castell es podrà gaudir de pates a arribar. Des del festival s'explica que no és un recital a l'ús, és un espectacle irreverent que combina les composicions de piano d'Isascun Barbarie amb la rapsòdia de Gemma Almagro per parlar, cantar i improvisar sobre les dones, l'ésser humà, la poesia domèstica, el feminisme, l'erotisme i la vida. Pater Arriba s'ha definit com una guerrilla poètico-musical sense filtres ni moralismes que dispara directe al cor i a l'esperit crític i que compta amb la complicitat del públic.
Penedès en xarxa.
Entomem la recta final quan passen 5 minuts de 12:45. És dimecres i acabarem amb l'agenda al detall. Una agenda que comencem apropant-vos una activitat programada aquest dissabte a la tarda a Sant Pere Molanta. una escape room de carrer. Ens ho explica des de Canal 20, Raimon de Cara.
Avui ens aturem a la gent del detall a explicar-vos una proposta que entenem pot resultar, vaja, original. Com a mínim, no és massa habitual que es pugui fer una escape room de carrer i s'ha programat aquest dissabte a Sant Pere Molanta. Perquè ens pugui donar tots els detalls, conversem amb Carles José, que és dinamitzador del Servei Jove d'Olèrdola. Carles, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens expliques. Primer de tot, hauríem de situar. Tothom té la idea del que és una escape room, ja ho diu el nom, un espai tancat, una habitació, però aquí estem parlant d'una escape room de carrer. On està la diferència, més enllà de que sigui un espai obert com el carrer?
Bé, sí, segueix les premisses bàsiques d'un escape room. Hi haurà una problemàtica. Aquesta problemàtica va sobre el marxant d'art, vale? Que és una persona que ha robat unes peces d'art, i haurem de trobar una mica el culpable. Aleshores, la diferència principal, com ho has dit, és que comença al carrer. Hi haurà un punt de trobada, que és el centre cívic La Gatzara, i allà ens faran una petita explicació del que haurem de buscar, però en comptes de buscar una habitació tancats, les diferents pistes i coses que haurem d'anar trobant per superar el joc estan repartides per al carrer. Aleshores, no haurem de voltar en una habitació tancada, sinó que haurem d'explorar el poble per aconseguir trobar les pistes per resoldre el cas.
El poble de Sant Pere Molanta, per tant, és requisit o no és necessari conèixer el poble de Sant Pere?
No és necessari. Simplement és tenir un ull obert i poder anar voltant i anar veient les típiques coses que podem trobar que ens semblen una mica que estan fora de lloc, que ja es veuen una mica pel que ens han avisat. Jo tampoc sé exactament quines coses són, però ens dic que es reconeix fàcilment i que no es necessita conèixer el poble. Simplement veure coses que no encaixin en el lloc on estem.
Podríem entendre que això és un joc de pistes?
Sí, seria un escape room, en el fons. Jo sempre li considero un joc de pistes, tant sigui en un interior com en exterior, i seria anar resolent les pistes a través de totes les coses que ens hem trobant. Mm.
Qui pot participar-hi en aquesta cita? Insistim, a partir de les 6 de la tarda d'aquest dissabte, el punt de reunió és al Centre Cívic Atzà de Sant Pere Molanta. A qui va adreçada l'activitat?
L'activitat és oberta a tothom. Vale? Poden participar tant adults com joves com infants, però sempre diem que l'edat recomanada és a partir dels 12 anys, sobretot si ho volen fer més per ells mateixos, diguem-ne. Si venen criatures més petites, el que demanem és que vagin acompanyades d'un adult, perquè potser els costa solucionar algun tipus de prova, però sí que poden col·laborar, trobar totes les coses que es poden trobar pel poble i les coses així al moment de buscar, però potser algun endevinatge per ells els és una mica massa complicada per edat.
És una activitat que està pensada per fer en grups, no massa nombrosos.
No, els grups recomanats són de 2 a 4 persones, perquè creuen que és la millor manera de funcionar i una mica perquè tothom ho pugui fer. Sempre amb aquestes coses, com més gran és el grup, menys t'acabes implicant a dins, perquè no hi ha com si haguéssim feina per tots. I amb un grup petitó, en canvi, te n'enteres de tot el que passa, no et perds cap detall i creiem que és més interessant fer-ho així.
I la proposta és el marxant d'art. Ens desenvolupes aquesta idea, ens ho apuntaves abans, s'ha de trobar les pistes que ens permeten trobar aquest marxant d'art.
Sí, la veritat és, bàsicament, depèn d'això, no m'han volgut tampoc els de l'escape room dir massa cosa més, perquè entenc que ho anirem descobrint una mica a mesura que anem participant. A més, en el principi ens faran una explicació on ens posaran el dia del cas, i una mica perquè, com que és un joc de rol, que ens posem dins del personatge que ens toca, i aleshores, bàsicament, ens tractarà de trobar això, qui és el marxant d'art, qui ens està robant les peces d'art, però no ens han volgut donar moltes més pistes perquè ho anem descobrint a mesura que anem jugant nosaltres.
L'objectiu és aquest propòsit, de trobar-lo, el marxant d'art.
Exacte, trobar qui ha sigut el que ha robat les peces d'art.
És una activitat gratuïta.
Sí, és una activitat gratuïta que ve del Servei Jove i que es fa una mica per intentar implicar Sant Pere Molanta i les pobles del voltant, la gent del voltant que vulgui participar. És una activitat oberta a tothom, perquè vam creure que engrescava els joves, que anem parlant amb el casal, bueno, el centre cívic on ens trobem, i creiem que era una activitat que trenca una mica amb el que normalment coneixem i que anem engrescadora per la gent.
I entenem que va sorgir arrel d'aquests contactes, a iniciativa de la regidoria de l'Ajuntament d'Olèrdola en l'àmbit de joventut, però també tenim present aquestes inquietuds que us manifesten els joves.
Sí, exacte. Cada divendres anem fent a la tarda, anem coincidint amb el grup de joves. Aleshores, sempre nosaltres estem parlant amb ells i jugant amb ells, també els intentem descobrir una mica quines inquietuds tenen i quines activitats els podrien motivar. I això, des del primer moment, la veritat és que els va semblar molt interessant i per això vam creure que era una activitat que podia funcionar bé.
Què ha de fer una persona, en aquest cas aquests joves, nois i noies a partir dels 12 anys, que vulguin participar en aquesta experiència de l'escape room de carrer? Què és el que han de fer?
Vale, seguir-nos a l'Instagram de Joventut de l'Olèrdola. Allà ens podran trobar tota la comunicació. i també des de la mateixa pàgina web d'Olèrdola, sé que també s'ha fet promoció. Bàsicament és un formulari de Google on han d'omplir una sèrie de dades i en el cas de que vingui algun menor no acompanyat també han de posar una autorització, però sobretot a través d'Instagram és com se n'en podran enterar millor de tot. I també el canal de subscripció de l'Ajuntament d'Olèrdola, sé que també els hi van fent arribar aquestes activitats que es van fent.
Es requereix als participants que utilitzin el telèfon mòbil, el faran servir durant l'activitat.
Sí, és una activitat que inclou una mica l'ús del mòbil. A més, és una cosa que amb els joves avui en dia és una part més del seu cos, diguem-ne, la fan servir moltíssim. I creiem que també és una manera que els motiva a l'hora de fer activitats i els puguin fer servir i d'introduir l'era digital també als joves, que és una cosa que va funcionar molt bé.
Heu fixat l'hora d'inici, les 6, el que es fa de mal precisar amb el dia és l'hora de tancament, però vaja, situeu entre una o dues hores en funció de l'experiència o habilitat dels participants.
Exacte, depenent una mica de si han fet més escape rooms o han fet menys, normalment com més n'hagis fet, doncs més ràpid serà solucionant problemes, perquè ja tens una mica més la dinàmica agafada, però més o menys en una hora o dues tothom hauria de ser capaç d'acabar-ho.
Aquesta escape room de carrer no deixa de ser doncs, un repte que han de superar els participants. Sens dubte, un servei jove com el d'Olèrdola també té el repte d'incentivar la participació del jovent. S'està aconseguint?
Sí, la veritat és que l'espai jove funciona molt bé. Dels que portem aquí, cada cop venen més joves, cada cop ens coneix més. També creiem que és una mica de feina de formigueta, d'anar picant pedra a poc a poc, i com més gent ens vagi coneixent i més activitats fem, també més ens vindran a buscar, i és una feina que com més es mantinguin el temps, més anirem creixent i més ens transformarem en un espai de referència, que en el fons és el que busquem.
El funcionament inicial no varia, l'estada presencial en tres seus d'equipaments municipals diferents de tres pobles, els tres pobles principals històrics d'Olèrdola, Sant Pere Molanta, Moja i Sant Miquel. Això no ha canviat.
No, són aquests tres. El que també hem introduït ara, anar a Can Trabal un cop al mes, els dimarts, sí. Perquè ens van demanar i vam fer el primer tastet, el primer dimarts, ara a finals de maig. Va funcionar molt bé i la idea ara és també mantenir un dimarts al mes a Can Trabal, a part d'aquestes altres tres poblacions que has anomenat, que també ho mantenim.
A Can Trabal, per tant, s'incorpora a Can Trabal. Del mar, no sé si la perspectiva també de ser-hi, també, presencialment?
S'està parlant, encara és una cosa que estem parlant amb la regidoria i la tècnica de joventut, la Míriam, i encara no hi ha una decisió ferma amb això, però sempre estem oberts a incloure qualsevol població, evidentment, com més millor.
Estarem atents. Ara hi ha l'escape room de carrer, però hi ha altres activitats que esteu cuinant, i mai millor dit.
Sí, estem cuinant una activitat de cuina per joves, sense pares, que també és una activitat que vam parlar amb els joves, i hi ha joves molt interessats en fer-ho i que creiem que pot funcionar molt bé. I també hem fet una activitat junt amb molts altres municipis, que és una sortida a la platja, que serà el 15 de juliol. Aleshores, s'està cuinant ara mateix aquestes activitats. Evidentment, en plantejarem més, però aquestes serien les que ens queden així més properament que estem preparant.
Aquesta sortida a la platja, 15 de juliol, i la cuina sense pares, té data?
Encara no tenim la data ubicada exacta. Quan la tinguem ja en farem difusió.
Sens dubte el que comentàvem, tot un repte amb una era, ho apuntaves abans, el telèfon mòbil gairebé és una extensió de tots nosaltres i especialment dels joves. Molt, molt complicat fer activitats presencials, que el mòbil o les noves tecnologies juguin un paper, però un paper en tot cas de recolzament o subsidiari respecte a l'activitat presencial. No? És tot un repte que arreu els serveis joves, no només el d'Olèrdola, teniu ben present.
Sí, exacte. Ens hem d'adaptar, no? Aquestes coses no es pot lluitar contra ell. Hem d'anar buscant les inquietuds dels joves i poder-los introduir les coses que més els motiven i els agraden a les activitats presencials, perquè la presencialitat no es pot perdre, ni la sociabilitat, i als joves els agrada molt quedar i sociabilitzar. Aleshores, és una mica d'aconseguir trobar les dues parts, no? Pues aconseguir fer coses, activitats presencials i que, a més, podem introduir la tecnologia 2.0 i l'era digital, que ells ho han mamat des de petits, i és una cosa que els agrada molt, també.
Doncs aquests dos elements, presencialitat i repte amb l'ús de la telefonia mòbil, en aquest cas, que es donen la mà en aquesta activitat de l'escape room de carrer. El marxant d'ara, Sant Pere Molanta, insistim, a partir de les 6 de la tarda aquest dissabte, des del Centre Cívic Gatzara, activitat gratuïta. Només cal això, doncs, formalitzar la inscripció a través de tota la informació que es pot trobar a l'Instagram del Servei Jove d'Olèrdola. Carles, moltes gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé aquest dissabte, aquesta escape room.
D'acord, moltes gràcies, segur que molt bé. I moltes gràcies a vosaltres pel vostre temps.
Una abraçada, cuida't, que vagi bé.
Moltes gràcies.
I la segona proposta que us acostem avui a l'agenda al detall és el 18è mercat del préssec d'Ordal, que va arrencar el cap de setmana passat i que s'allargarà fins al mes d'agost. Anem fins a Ràdio Sant Sadurní per saber-ne més amb l'Eli Jiménez.
Com dius, el cap de setmana passat va arrencar la 18a edició del Mercat del Préssec d'Ordal, una proposta de quilòmetre zero que coneixem ja de la mà de la regidora en funcions de Turisme i Fires i Mercats de l'Ajuntament de Subirats, Àngels Pinyol. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia. Doncs, bueno, contents de ja haver començat amb aquesta doncs, nova edició del Mercat del Préssec d'Ordal. Contents.
Ara comentaves, venim de cap de setmana, del primer cap de setmana, d'aquest mes de juny, dissabte, diumenge, arrencava ja aquesta 18a edició del Mercat del Préssec d'Ordal i una miqueta explica'ns com va anar.
Doncs a veure, de fet, bueno, si no, un cap de setmana on el temps doncs, ens ha estat així acompanyant bueno, una mica com tensionats, no?, de si plourà, si no plourà, si cauen quatre gotes, però bueno, en si ens ha permès doncs, un primer cap de setmana on ja hem tingut doncs, una afluència doncs, de visitants que ja estan no, pendents i esperant com quan arriben aquestes èpoques per venir-nos a visitar. I crec que doncs, tal com ha anat el funcionament d'aquest cap de setmana i de l'assistència, doncs, bueno, preveiem que serà una temporada també doncs, molt interessant a nivell de públic. La veritat és que això, doncs les expectatives són bones, tenint en compte doncs ja aquest primer moviment d'aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, i l'interès, no, de la gent que ja ens està trucant, no, per saber doncs això, si ja estem a plaça, no? Tot i dir que encara doncs, bueno, aquest primer cap de setmana no hem tingut totes les parades de que tenim, diguéssim, habitualment, però això també ja, bueno, és algo normal i que ens passa a cada edició, no? És a dir, el préssec va en funció, no?, doncs del temps, de la climatologia, no? Com vagi aquest temps, en tenim més, en tenim menys, no? Aquestes primeres caps de setmana està més madur, encara no està, no? Però ja preveiem que de cara a la propera setmana doncs ja tindrem els 7 productors a plaça.
Parlem, Àngels, d'una proposta molt consolidada i una proposta també de referència.
Doncs sí, la veritat que no, quan parlem doncs, de 18 edicions, no, doncs ja et pots imaginar, no, que ja és un projecte doncs, això, consolidat, que són molts anys de feina, no, molts anys de treballar-hi, de ser-hi sobre, d'estar doncs al costat, en aquest cas, del sector, al costat dels pagesos, al costat dels productors, no? Perquè aquest mercat doncs, sigui una realitat, sigui un referent, no? Puguem conèixer aquests productes que cultiven, no?, els nostres productors i que, no?, que de la vinya, no?, del camp, va directament a mercat, no? I, a més, doncs, un producte autòcton, no?, que gràcies a les característiques doncs, del nostre municipi, no?, doncs fa que això, no?, que tinguem un producte de molta qualitat, no?, amb un gust i un aroma molt, molt intens que l'identifica, no?, i que és el que la gent ens venen a buscar.
Mm-hmm. Enguany, 7 productors.
Això mateix, 7 productors, en tenim 9, i enguany doncs, que puguin venir al mercat doncs, són 7 productors, a més, com ja sabeu de totes les anteriors edicions, no? Doncs, aquests productors també estan acompanyats, no?, d'altres parades, d'artesans del municipi, que també podem provar algun altre tipus doncs, de producte gastronòmic, i també acompanyat per cellers del municipi on t'ofereixen doncs, els seus vins i escumosos per acabar de complementar, no?, aquesta oferta del mercat del préssec i donar a conèixer doncs, tota la realitat a nivell de productes de sobiratencs, posant evidentment a l'ull amb el que és el préssec a través doncs, de la feina dels productes que elaboren aquests 7 productors que tindrem enguany.
Dissabtes i diumenge de 9 del matí a 2 del migdia dels mesos de juny, juliol i agost al mercat estarà a Sant Pau d'Ordal, no ho havíem dit quan serà, però recordar-ho perquè cada any són les mateixes dates, el mateix lloc i els mateixos horaris, però sempre va bé fer una miqueta de memòria.
però està bé recordar-ho, com dius tu, eh? Tots els caps de setmana d'aquests 3 mesos, en horari de 9 a 2, a la plaça de Subirats de Sant Pau d'Ordal. I, a més, aquest any, val, aportem una novetat cada, cada any. Intentem, doncs, no, anar-hi a afegir-hi alguna novetat en el mercat, perquè, com ja hem estat dient, no? És a dir, el mercat ja té un públic fidel, que ja ens esperen, vull dir que ja esperen aquestes dates per venir a comprar el préssec. I des de l'Ajuntament el que intentem és anar buscant com, no, activitats complementàries per aconseguir que la gent que ens visita, doncs, aquell cap de setmana conegui molta més realitat del que fem i el que tenim a Subirats, no? Aleshores, per aquesta edició, durant el mes de juliol, hem ideat una sèrie d'activitats, el que en direm, doncs, no, no, els dissabtes al mercat, on podrem, doncs, des de l'1 de juliol començarem amb un tas d'esperanto al mercat, una proposta de tallers, no? Es tractarà d'una petita introducció a l'esperanto, doncs, d'una manera amena i amb jocs participatius. Com ja sabeu, no? També aquí a Subirats tenim una relació estreta, no? Amb l'esperanto, tenim el Museu d'Esperanto, que en aquests moments, doncs, al fons, no, Esperanto ha passat a ser municipal, i creem, doncs, també totes les activitats lligades a aquesta llengua i a aquesta cultura, no? Després, de cara al 8 de juliol, tenim una activitat que en diem Traiem suc al préssec d'Ordal, que és una proposta per descobrir, doncs, tota la versatilitat d'aquest producte a través de 5 tastets creatius. Ens n'anem cap al juliol, el dia 15, i farem un taller infantil i gelat de préssec d'Ordal, també. Un taller dinàmic de manualitats, amb vi i préssec, per a les famílies i, en aquest cas, doncs, els infants que acompanyen a les famílies, no, acompanyada d'una proposta gastronòmica, bé, per descobrir aquest producte, no, el préssec, doncs, transformat en un gelat i en granissat. I, per acabar, el 22 de juliol tindrem el maridatge del préssec amb bombolla, no? Una altra proposta, doncs, per descobrir i tastar la combinació del préssec amb els escumosos de Subirats. A part d'aquestes activitats, complementarem, doncs, tot el mes de juliol amb la promoció de vins i préssecs del mercat de la furgoneta de Wine Track, que estarà present una vegada al mes amb productes dels cellers del municipi, doncs, que ens oferiran una copa, no?, de tots els cellers que estaran participant al llarg del mercat del préssec. Llavors, hi haurà durant 3 caps de setmanes aquesta Wine Track en el nostre mercat. Val? Això, a part, doncs, no, complementat amb la nostra gastronomia, que, doncs, restaurants del municipi elaboraran plats amb el producte estrella, doncs, de tota aquesta temporada, que és el mercat del préssec, i, evidentment, fomentarem, no, doncs, la visita als nostres cellers, perquè la gent que vinguin a visitar el mercat puguin, a part de fer la compra, doncs, del producte, també conèixer la nostra gastronomia i tota l'oferta enoturística que tenim al municipi de Subirats.
Al final, com bé dius, la proposta és rodona, si acabem d'unir aquesta 18a edició del Mercat del Préssec d'Ordal amb aquesta proposta gastronòmica i amb l'oferta turística que ja de per si té Subirats durant els 12 mesos de l'any.
Pues així ens és, molt contents de poder-vos, doncs, oferir aquesta proposta, no? Contents de que el mercat sigui una realitat un any més. Tots sabem i ja n'hem parlat de les dificultats, no? A vegades dins del món doncs, de la pagesia, sobretot també el tema generacional, no? De que puguin, no, haver-hi relleu i que puguem mantenir, doncs, aquests cultius. I a més, bueno, no? altres problemes, doncs, que hi ha en el món de la pagesia, doncs, a través, no, de tot el tema dels senglars, i que, bueno, que des de doncs, l'Ajuntament estem al costat i intentant, doncs, ajudar sempre i buscant alternatives i solucions perquè aquest mercat sigui una realitat una vegada més. I com, bueno, només dius, doncs, que veniu i tasteu Subirats i tasteu el mercat del préssec.
Amb aquesta invitació a venir a gaudir, com dèiem, dissabtes i diumenges de 9 a 2 del Mercat del Préssec d'Ordal, juny, juliol i agost. Àngels Pinyol, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un cop més al Penedès en Xarxa i fins la propera.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Ens trobem a Sant Pau d'Ordal. Gràcies.
Penedès en xarxa.
Late night, I'm missing home. Més voltes a la nòria una altra fotocòpia. Quants cops hauré marxat fugint del meu costat?
Amb els Stay Homes i aquesta nòria, diem adéu aquest dimecres 7 de juny de 2023 al Penedès en xarxa. Un plaer ser-hi al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès. I tornem demà. Adéu. Porta,
però si no torno encara, guarda'm, si no hi ha llum, un trosset de terra. Portes, escrita als ulls, la vida sencera. Late night, sal i llimona, you know I'm coming home again. Ja no m'importa res més, i ho he tingut a dins, jo buscant-ho fora. Marxarem d'aquí, pararé la nòria. Potser no arribarà demà, però si no torno encara, i si no torno encara, guarda'm, si no hi ha llum, un trosset de terra. Escrita als ulls, la vida sencera. Guarda'm, si no hi ha llum, un trosset de terra. Portes, escrita als ulls, la vida sencera.
Ni una més, ni tu ets només per mi, ni jo sóc només per tu, però t'assassino. Pa, 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 palpito i t'enyoro.
Portes, escrita als ulls, la vida sencera.